Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 135. Avui us parlaré de l'alquímia de l'enagrama, segona part. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu, a aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència, perquè saben que fins que no siguin conscients no podran fer cap canvi, i fins que no siguin conscients de que la seva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaran, ni guariran i continuaran patint. Avui reprendré el tema de les etapes de l'alquímia espiritual com a transformació aplicada a l'enagrama. Després de la purificació i clarificació de les tres primeres etapes, hem de combinar adequadament els elements restants dins de nosaltres a través del procés de la conjunció. Mentre que en el pas anterior ens vam separar i vam aprendre a distingir tots els sentiments i pensaments separats dins nosaltres, aquesta quarta etapa de la conjunció ens proporciona l'espai interior, com si diéssim la cocció a foc lent que es requereix perquè acceptem veritable i honestament totes les parts del nostre ser autèntic. I és que quan experimentem aquesta etapa de l'alquímia espiritual, tots els nostres pensaments i sentiments inconscients surten a la superfície, a la llum de la consciència, són conscients. En aquesta etapa, el diari, la introspecció, la solitud i la meditació són particularment molt útils. És com un retrobar-se amb un mateix, sense jutjar, acceptant els pensaments, fent conscient a l'inconscient. Saber que tots som els amos del nostre destí i no les titelles de l'infortuni. Necessitem temps per estar soles, per meditar, per guarir aquelles ferides que arrosseguem des de la més tendra infància, comprendre el que l'inconscient ens amagava. Les pors que dirigien el nostre comportament, les passions, les fixacions, els mecanismes de defensa que hem fet servir fins a la sacietat, quan ja realment no els necessitem. Quan ja, en la solitud del nostre ser, se'ns ha revelat la nostra essència, el nostre veritable jo. La màscara de l'ego ja no la necessitem. Les passions són transmutades a virtuts. Les fixacions són transmutades a idees santes. Vet aquí el canvi que ens allibera de ser sers autòmats, de pensar, de dir i d'actuar segons els nostres filtres, segons el color del vidre de les nostres ulleres. Vet aquí que comencem a vislumbrar una nova realitat de la que havíem sentit a parlar, però que encara no coneixíem. El cinquè pas de l'alquímia espiritual és la fermentació. La fermentació és el començament del nostre procés de renaixement. Aquesta etapa la podríem molt bé comparar amb la mort d'un raïm que després es converteix en el naixement del vi. Fixeu-vos que, mentre les primeres quatre etapes de l'alquímia espiritual van implicar treballar amb aspectes de la nostra antiga personalitat, en l'etapa de fermentació començarem a experimentar moments del nostre jo més refinat, és a dir, de la nostra essència, el que es tradueix en què estem molt més en contacte amb el nostre ser essencial espiritual. La fermentació es produeix en dues parts, la putrefacció i la espiritualització. Com podeu intuir, la primera part, o sigui la putrefacció, és la descomposició del nostre jo anterior, el procés d'amor interior, per al qual els vells elements de les nostres ments conscients i inconscients es poden podrir i descompondre. Molts anomenen a aquesta etapa la nit fosca de l'ànima, ja que pot ser seguida per estats mentals problemàtics, com ara la depressió. D'altra banda, la segona part de l'etapa de la fermentació, o sigui, l'espiritualització, és l'etapa en la qual comencem a mirar el món amb una nova llum. Amb l'orientació adequada i amb un treball interior sòlid, l'espiritualització implica deixar anar tots els aspectes de nosaltres mateixos i de la nostra vida que no serveixen ni contribueixen a la nostra transformació espiritual. Aquí és quan assaborim moments de gran pau interior i de quietud. La sexta i penúltima etapa del procés alquímic de l'espiritualitat es coneix amb el nom de destil·lació. Un cop ja hem començat la nostra fase d'espiritualització, hem de trobar una manera de continuar integrant totes aquestes realitzacions espirituals en les nostres vides per permetre que es tornin permanents. És a dir, que ens acostumem a fer-les servir, a practicar-les. La destil·lació és el nivell de purificació addicional. Un exemple de destil·lació seria el trobar formes de viure el dia a dia en pau interior, fins i tot en les circumstàncies més mundanes. En aquesta etapa, amb la suficient pràctica repetida de morir i renéixer constantment en el moment present i sense entrar de nou en els hàbits, identificacions i cicles de la ment, experimentem una transformació interior forta i profunda. A Orient, això és el que es defineixen principalment com l'autorealització o la il·luminació. Certes pràctiques, com ara l'atenció plena o mindfulness, la meditació, el ioga, l'autoindagació, són útils en aquesta etapa. En el curs de l'Enneagrama us guio per algunes de les meditacions a la que es refereix aquesta etapa. La darrera i sèptima de les etapes de l'alquímia espiritual és la de coagulació. Doncs bé, de manera similar a la capacitat de la sang per formar coàguls i aturar el sagnat, la coagulació és el moment en què hem trencat el cap, o en altres paraules, ens hem alliberat de la ment, de la xerraïrament, i hem permès que la nostra consciència o ànima es connecti amb la matèria prima, l'esperit. El punt de trobada entre els dos oposats, com el jo espiritual i la matèria primera, cel i infern, i la vida i la mort. És el punt on l'existència es torna conscient de si mateixa. Aquest és el moment en què les nostres vides ja no tenen dualitat, quan la matèria es converteix en esperit o l'esperit es manifesta en forma material. En l'etapa de coagulació, l'univers físic no està pas separat de la ment o de la realitat espiritual, sinó que és un reflex d'això. Perquè el major assoliment de l'alquímia és crear una interrelació entre la ment i la matèria, entre jo i el món. Encarna i apunta a la unió dels oposats, la transcendència de la divisió i la unitat de tots els sers. Bé, fem ara una petita pausa per escoltar una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per aquest programa d'avui. In nomine Christi,
diabolique ou divin.
En el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. En aquesta segona part del programa de Poció de Felicitat d'avui us explicaré la rondalla de l'ovella negra i el valor de l'honestetat. Les faules tenen el poder per fer-nos abocar situacions pràctiques en les quals podem extreure un ensenyament molt important per a la vida. En el transcurs dels programes de Poció de Felicitat us n'hi he explicat moltes de faules, contes i relats. Bé, en aquest cas us explicaré una faula que t'ensenyarà alguna cosa diferent. La rondalla de l'ovella negra és una història escrita per Italo Calvino. Com molts dels seus meravellosos contes, aquest també està ple d'imaginació. És una història que inclou un missatge profund i desconcertant que no deixa indiferent a ningú. La rondalla de l'ovella negra ens explica que en un lloc remot de la Terra hi havia un poble on tots, absolutament tots, eren lladres. Cadascun dels habitants sortia tard a la nit, portava una llanterna i un rossinyol. Amb aquests elements buidava la casa del seu veí. L'endemà, cadascú tornava a casa, la trobava buida, esclar. No li semblava res anormal. A la fi i al cap, tots sabien que estaven entre lladres i no podien esperar el dels altres, sinó que els robessin. No obstant això, aquest poble llunyà vivia en completa pau i harmonia. Era com una cadena. Tots robaven a tots i així ningú estava desposseït. Així mateix, en el comerç, es comprava i es venia sota la modalitat d'estafa. Tant el qui adquiria els béns com el qui els proporcionava s'enganyaven mútuament. Al mateix temps, el govern només sabia enganyar els súbdits i aquests, al seu torn, defraudaven l'Estat tot el temps. Els habitants se sentien feliços de viure en aquell lloc. A la faula de l'ovella negra hi ha un punt en què alguna cosa trenca la normalitat. En aquest cas, qui comença a alterar-ho tot és un home honest. Va arribar de sobte en aquell poble i en lloc de sortir a robar la nit, es va quedar a casa llegint un llibre i fumant una pipa. Els lladres arribaven fins a aquest habitatge, però veien la llum encesa i llavors decidien no apropar-se. Alguns dels habitants van començar a passar gana. Si no podien robar, la cadena es trencava i algú es quedava sense béns. Així que van decidir parlar amb l'home honest i demanar-li que reconsiderés la seva actitud. Estava perjudicant a tots. Si ell no volia robar, doncs molt bé, però havia de deixar que els altres sí que ho fessin. L'home honest va entendre la situació. Des de llavors, cada nit sortia de casa seva i se n'anava al riu. Deixava la casa lliure perquè els altres se sentissin amb confiança d'entrar a robar. No obstant això, ell no va voler ser lladre. Per això, en menys d'una setmana, ja tenia la seva casa completament buida. Segons explica la faula de l'ovella negra, l'actitud de l'home honest va començar a trencar amb tot l'equilibri d'aquell poble. Com que aquest es negava a robar, sempre hi havia algun habitant que trobava la seva casa intacta l'endemà. Llavors, alguns van començar a acumular més del que necessitaven. Al mateix temps, els que anaven a robar a la casa de l'home honest la trobaven buida, així que no podien tornar a menjar fins a la nit següent, quan podien robar a una altra morada. D'aquesta manera, van començar a existir els rics i els pobres. Uns acumulaven i sempre estaven en dèficit. Aviat, els que havien acumulat molts béns van decidir que ja no volien ser robats novament. Però tampoc volien deixar de robar, perquè podrien empobrir-se. Així que van decidir pagar-li els que no tenien res perquè robessin per ells. Així es van fer contractes amb salaris i bonificacions perquè tot quedés molt clar. Amb els canvis, molts es van confondre. No sabien què fer. Per recordar-los quin era el seu paper, es van crear les presons i la professió de policia. Així també, els que havien acumulat molt no es veurien en risc dels seus béns. Malgrat tot, el robatori no va desaparèixer. Tots van seguint robant, però ara les regles del joc eren unes altres. Uns no treballaven i pagaven a uns altres perquè robessin. Però no es podia robar els rics o, en cas contrari, l'infractor es duia a la presó. Ningú va entendre per què les coses havien canviat tant. Però van haver d'adaptar-se, perquè d'alguna cosa havien de viure. Què va passar amb l'home honest? És ben senzill. Es va morir de fam. Va ser l'únic que es va negar a robar. I també l'únic a què ningú mai va entendre. I així acaba la fàbula de l'ovella negra. Qualsevol semblança amb la realitat no és obra de la coincidència. En resum, com diria Krishnamurti, no és saludable estar adaptat a una societat profundament malalta. I és que de vegades, al seguir les nostres idees i valors, requereix per part nostra un gran sacrifici. No obstant això, seguir críticament a les masses pot suposar-nos un gran greuge moral i també intel·lectual. Viure lliure i d'acord amb les pròpies conviccions és un exercici per a les persones realment molt valentes.
Thank you.
Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, que ara sabem que és l'alquímia de l'Enneagrama, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-7712, a on us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, em podeu seguir a la pàgina del Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.